El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al 8è Cafè de Punt7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres tres col·laboradors de sempre. Per una banda, en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Què ens porteu pel programa d'avui?
Bé, doncs avui us portem un comentari, una reflexió sobre la reforma del Codi Penal que s'ha aprovat recentment i en la qual destaca, sobretot, per damunt d'altres aspectes que han sigut també reformats, destaca l'anomenada presó permanent revisable. I sobre aquest canvi en concret, doncs, serà sobre el que parlarem i el que analitzarem més profundament.
I també ens acompanya l'Adrià Giró. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
De què ens parlaràs tu avui?
Doncs avui tornem a agafar el tema de la filosofia política i el portarem fins al segle XVII amb dos grans autors anglesos que van fer unes tesis polítiques molt contradictòries entre elles, que són Hobbes i Locke.
I en el programa d'avui també repassarem alguns dels intents que hi ha hagut després de la transició de limitar la llibertat d'expressió. Així que, si us sembla, un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 30 de gener com avui de fa uns quants anys. El 1500, el navegant Vicente Yáñez Pinzón era el primer europeu que arribava a la desembocadura de l'Amazones. El 1882 va néixer Franklin Roosevelt, que arribaria a ser president dels Estats Units d'Amèrica entre 1933 i 1945. El 1933, Adolf Hitler assumia la cancelleria del Reich. El 1948 moria Mahatma Gandhi, assassinat per Natarajan Godse, un extremista hindú. El 1951 naixia el músic Phil Collins. El 1968 naixia Felip de Borbó, actual monarca de l'estat espanyol. El 1969 els Beatles feien el seu últim concert al terrat de l'edifici Apple de Savile Road a Londres. El 1972 l'exèrcit britànic va matar 13 persones en una manifestació en favor dels drets civils a Derry, a Irlanda del Nord. Els manifestants protestaven contra una llei que permetia empresonar sense judici a sospitosos de pertànyer a l'IRA. Sens dubte, la notícia del mes ha estat l'atemptat terrorista que ha patit la revista satírica francesa Charlie Hebdo el passat 7 de gener. L'atemptat, perpetrat presumptament per una cèl·lula jihadista, ha deixat 12 morts i commocionat a gran part del món occidental. El mateix diumenge, 11 de gener, una gran manifestació sense precedents a París reivindicava la llibertat d'expressió com a protesta pels atemptats. Entre els presents hi havia grans líders mundials, entre els quals el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, o el president de la Generalitat, Artur Mas. Tot i reivindicar la llibertat d'expressió a l'estat espanyol, tenim exemples en què s'ha intentat posar límits a aquestes llibertats, i aquí, al Cafè, creiem interessant recordar-ho. En cap cas ho fem amb la intenció de jutjar aquests actes, això ja ho farà la gent que ens escolti, però sí que creiem necessari recordar que en certs moments de la història de la democràcia s'ha intentat posar límits, línies vermelles, a la llibertat d'expressió. Comencem el nostre recorregut al 1977 amb la revista satírica El Papus. Aquest cas és un cas similar al de Charlie Hebdo. En aquest cas va ser un grup feixista que va enviar una bomba a l'edifici del Papus amb la mort del conserge de l'edifici. A dia d'avui encara no s'ha pogut trobar cap culpable d'aquest atemptat, tot i que va passar fa prop de 37 anys.
Sí, però és antimonàrquia, que té la idea que els membres de la reialesa, en general, no fan res, i ells no paren tot el dia. Hípica, esquí, obres de beneficència, inauguracions, i a més, si en diguéssim prou, des de aquesta feina feixuda, arribar al Nadal, un discurs per la tele. I això és una feinada que la gent no valora, perquè la gent, diguem, no té sentiments i no hi ha una mica monarquia.
Aquest fragment que hem intentat escoltar, esperem que s'hagi entès a casa, correspon a un monòleg que va fer l'escriptor Quim Monzó al programa de TV3 Persones Humanes el 20 de gener de 1994. Aquest monòleg sobre la feina de la monarquia va deixar tanta polèmica que fins i tot el president de la Generalitat, Jordi Pujol, va demanar disculpes. Tot i això, les conseqüències d'aquest monòleg van anar més enllà de la televisió catalana. L'humorista José Miguel Monzón, més conegut per tots com el Gran Wyoming, presentava en aquella època a la 2 un programa anomenat El peor programa de la setmana. En aquest programa estava previst que el convidat fos Quim Monzó. Tal com explica Wyoming, la direcció de Televisió Espanyola va demanar el mateix dia d'emissió que no s'emetés el programa per tal que l'escriptor no fes cap comentari en contra de la monarquia. Al final, el programa no es va emetre i va ser retirat de la graella de la 2.
I li vaig demanar, vostè creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diries tu?
A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante, por delante. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Vaya. Que vayan... Vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones.
Aquestes declaracions que acabeu d'escoltar les va fer l'actor i humorista Pepe Rubianes al programa El Club de TV3 el 20 de gener de 2006. Les paraules de Rubianes van aixecar molta polèmica fins al punt que l'actor va ser jutjat per ultratge a Espanya. Rubianes va al·legar que aquestes declaracions anaven referides a l'Espanya franquista que va matar a Lorca i no pas a l'Espanya democràtica i constitucional, ja que aquesta li mereixia els seus respectes. També ha tingut problemes per expressar les seves opinions l'actor Leo Bassi. En aquest cas, Bassi estava representant l'1 de març de 2006 a Madrid l'obra Revelaciones, en què criticava el catolicisme, la religió i el fonamentalisme. En aquest cas, Bassi es va trobar amb una bomba col·locada al Teatro Alfil de Madrid. Al final, la bomba no va explotar. L'actor també va tenir problemes per representar l'obra a Mallorca, a Cantàbria, i en una representació a Utrera es va haver d'evacuar el teatre per una amenaça de bomba. El següent cas en el nostre recorregut és el de la revista El Jueves, concretament el juliol del 2007. En aquest cas, la revista humorística publicava en portada els llavors príncep d'Astúries, Felipe i Letícia, nus i en posició sexual. Aquesta vinyeta es publicava després que el govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero anunciés una ajuda de 2.500 euros per cada fill que tingués una parella. En la vinyeta, el príncep Felip diu que si aconsegueix fer que Letícia es quedi embarassada, serà el més semblant que ha fet a treballar en la seva vida. La revista va ser segrestada per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Juan del Olmo. A més, els autors de la portada van ser condemnats a pagar una multa de 3.000 euros cadascun. El següent cas correspon al programa de televisió de Catalunya, Bestiari Il·lustrat. En aquest programa, el convidat era l'escriptor i guionista Jair Domínguez. En un moment del programa es mostren les caricatures de Salvador Sostres, Fèlix Millet i el rei Joan Cardes. En aquest moment, Jair Domínguez ha de decidir si dispara o no a les caricatures amb pistoles de mentida. En el moment d'arribar a Joan Cardes I, Domínguez reacciona així.
I penso que pot haver més perillós que una figura icònica, un tio que representi, amb una corona, no? Hòstia, un tio que és sobirà, que podria sortir al carrer a fotre trets i no passaria res.
Però no ho fa.
No ho fa.
No et desperta certa simpatia al personatge?
No, de cap mena. Cap mena de simpatia. Hauria de plegar i marxar lluny, si no li hauríem de fotre quatre trets...
Però el deixaries marxar, eh? Si et digués, bueno, va, marxo...
No, això seria perfecte. Seria perfecte. La violència sempre és l'última opció, però és una opció. Uh-huh. És una opció, però sempre és l'última.
Després de dir que la violència és l'última de les opcions, però que és una opció, Jair Domínguez va agafar la pistola mentida que li havien entregat i va disparar directament contra la cara del monarca Joan Carles I. Per aquest programa, Domínguez va haver de declarar a Figueres per ordre de l'Audiència Nacional, igual que Viviana Vallvé, la conductora del Bestiari Il·lustrat. S'acusava el guionista de menysteniment de la imatge del rei. També la directora del programa, Mai Balaguer, va dimitir i TV3 va retirar el programa de la graella. Al final, però, es va absoldre el guionista Jair Domínguez.
Les siguientes persones se quedan en esta habitación. Soraya, Montoro y Luis. ¡Era una orden del Constitucional! ¿Quién se han creído que son esos catalanes para desobedecer una orden? ¡Me habéis mentido! Me dijisteis que si nos reíamos en la consulta no iría nadie. Que si les decíamos no una y otra vez, al final funcionaría.
El fragment que heu escoltat correspon al programa Polònia de TV3 del 13 de novembre de 2014. En aquest gag es parodiava la pel·lícula El hundimiento. El paper de Hitler el feia Mariano Rajoy i en l'esquetx s'assabentava de com havia anat la consulta del 9-N. Aquest gag va ser denunciat pel Partit Popular, ja que considerava que es banalitzava el nazisme i es comparava Rajoy amb Hitler. Val a dir que en aquest cas el programa no va ser denunciat a instàncies judicials, sinó al Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Venga, va, cabrones. Callarse todo el mundo. Que voy. No te rías, Mariano. Copón. Me tienes esto encharcado. Venga. Voy. Dale. Este es un comunicado en nombre del Partido Popular Español, que tras sacar conclusiones después de lo acontecido a lo largo de los últimos 20 años, ha decidido en este preciso momento cesar su actividad armada y entregar las armas.
Aquest tall és part d'un gag que l'humorista Facu Díaz va fer al programa online La Tuerca, dirigit per Pablo Iglesias. En el gag, l'humorista representa una fictícia dissolució del Partit Popular imitant els comunicats de la banda terrorista ETA. El gag es va penjar a la xarxa el 29 d'octubre de 2014. En aquest cas, l'organització Dignitat i Justícia va ser la que va portar Díaz davant l'Audiència Nacional. El jutge Javier Gómez Bermúdez va arxivar el 15 de gener la causa contra Facu Díaz.
A la pregunta de qui és qui fa els informes sobre els fets del 4F i aquestes dues versions contradictòries, uns anys més tard vam trobar una certa resposta a aquesta pregunta a partir d'una altra investigació, que va ser la investigació del cas Macedònia. Aquesta investigació sobre tràfic de drogues, on hi havia implicat diversos cossos policials, va incorporar una sèrie de vídeos d'interrogatoris d'agents de policia que es van filtrar per part dels advocats a diversos periodistes.
Esteu escoltant un fragment del documental Ciutat Morta que es va emetre el dissabte 17 de gener al programa Sala 33 del Canal 33. El documental explica la història de la detenció de 5 nois acusats de deixar en estat vegetatiu un guàrdia urbà el 4 de febrer de 2006. Ciutat Morta aporta arguments que demostren la innocència dels detinguts i que van rebre tortures per part dels cossos policials. Una de les històries que tenen més importància en el documental és la de Patricia Heras, que va ser detinguda sense estar al lloc dels fets i que després de la seva estada a presó es va acabar suïcidant. El fragment que heu escoltat té la particularitat de formar part dels 5 minuts censurats pel jutge de primera instància número 25 de Barcelona. En aquests 5 minuts es parla de la possible implicació en el cas del 4F de l'excap d'informació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Víctor Gibaner. A banda de la censura al documental, que va aconseguir un rècord d'audiència al Canal 33 i un 20% de quota de pantalla, també ha deixat altres conseqüències. Sílvia Villullas, que era la parella de Patricia Heras, va ser acomiadada el 20 de gener de la seva feina, ja que l'empresa Segura Ibérica considerava incompatible aparèixer al documental i mantenir el seu lloc de treball. Aquests són alguns dels casos en què s'ha intentat posar límits a la llibertat d'expressió. No entrarem a valorar si aquests límits són necessaris o no, però ara que aquests dies s'ha parlat tant de defensar la llibertat d'expressió, hem cregut convenient recordar aquests fets, perquè els que ens escolteu pugueu extreure'n les vostres pròpies conclusions. Obrim ara el nostre espai dedicat al dret amb els dos advocats que tenim aquí de capçalera, amb en Cels Naranjo i en Francesc Toro, que ens han dit que avui ens venien a parlar i explicant què consisteix això de la reforma del Codi Penal. És així, oi?
Sí, així és. En principi, explicaré una mica què és el que està passant amb la reforma del Codi Penal, però seguidament, com abans ha anunciat en Francesc, ens centrarem en la presó permanent revisable. Recentment, vaja, va ser el dimecres 21 de gener que un projecte de llei que preveu la reforma del Codi Penal es va enviar del Congrés al Senat per ser discutit en els seus termes. És la 28a reforma que dins del Codi Penal que tenim vigent des de 1995. Són bastantes reformes per ser el Codi Penal i per tenir el caràcter de llei orgànica. A més, al ser una llei orgànica, perquè s'exigeix així, perquè afecta a drets fonamentals i restriccions i limitacions importants en la llibertat, s'exigeix que hi hagi debat en el ple del Congrés. Bé, té una tramitació complexa i va començar la tramitació al setembre del 2013 o així. En aquest projecte de llei es preveu diverses coses, bastantes coses amb important incidència, com és, per exemple, modificació, alguna petita modificació en la llei del jurat, que és aquella, una llei que preveu com els ciutadans participen en l'administració de justícia i en l'acció popular. A més, es preveu enduriment de forces penes, de maltractament, d'abandonament, es preveuen càstigs més alts també normalment, i hi ha noves tipificacions de delictes, entre els que cal destacar el matrimoni forçat i l'assetjament, etc. A més, en matèria de trànsit, les faltes lleus passaran a tenir una tramitació administrativa, les faltes greus seguiran sent delictives, s'augmenten les penes per casos de qui provoqui un incendi. En matèria de protecció dels animals hi ha hagut també un important enduriment de penes i noves tipificacions. I també destaca que es preveu una pena de presó de 2 a 4 anys i multa per qui es lucri amb prostitució d'un altre, encara que aquest altre presti el seu consentiment. I per últim, així abans de passar a la presó permanent revisable, cal destacar el fet de que s'elevi l'edat del consentiment sexual. És a dir, hi ha dins els delictes d'abús i d'assetjament sexual, els menors, per prestar vàlidament el seu consentiment, fins ara havien de tenir més de 13 anys. Si en tenien menys de 13, sempre es considera que no eren aptes per prestar el seu consentiment sexual perquè no tenen llibertat sexual, sinó indemnitat, i a partir d'això es preveu elevar a 16 aquesta edat. També s'ha discutit si acabarà finalment estant a 15 un cop acabi la discussió, però bé, es preveu aquesta frontera, de manera que si es puja cap als 15 o 16 anys, el menor de 14 o 15 anys, que encara que presti el seu consentiment i realitzi qualsevol acte de naturalesa sexual amb un adult, doncs ja podrem entrar en terrenys perillosos. A partir d'aquí, en Francesc també ens parlarà una mica ara de l'entrada aquesta de la presó permanent revisable com a novetat que entraria a l'ordenament jurídic espanyol. Endavant,
perquè
Francesc.
A mi, abans de tot, m'agradaria fer-vos la pregunta, el que ens han bombardejat els mitjans, d'això de la... que quasi és difícil de dir, no? Pena de presó permanent revisable.
Presó permanent revisable, sí.
Presó permanent revisable, això és un equiparable a una cadena perpètua?
Sí.
Sí, efectivament, totalment. Perquè
és un eufemisme.
Clar, és que, de fet, sentia l'altre dia per la televisió un catedràtic de dret penal que explicava que hi ha països on hi ha cadena perpètua i fins i tot pena de mort, però la pràctica no és ni pena de mort ni cadena perpètua, perquè hi ha tantes excepcions, tantes reduccions i tants beneficis penitenciaris que al final doncs s'acaba sortint, no? Aquí passa una mica al revés. Aquí, en canvi, ens diuen que no és cadena perpètua, quan en realitat sí que ho és. Cadena perpètua no vol dir que quan et condemnen a cadena perpètua ja no hi hagi res a fer i, ja, per tant, no hi pugui haver cap eximent ni cap excepció ni res en absolut que et pugui evitar que t'estiguis la resta de la teva vida a la presó. És a dir, la cadena perpètua, la majoria de països del nostre entorn, sobretot, s'aplica, el jutge condemna a una persona a cadena perpètua, però després, si hi ha bon comportament, si hi ha penediment, si es pot resocialitzar, quan han passat certs anys, efectivament, doncs aquesta persona pot tornar a sortir en llibertat. Per tant, a la pràctica tampoc és cadena perpètua. Aquí es busca una mica el contrari, no? Ens diuen, home, d'entrada, allà el nom té fins i tot una certa gràcia, no? Perquè, aviam, si és permanent, no pot ser revisable, i si és revisable, doncs no pot ser permanent, eh? Per tant, ja el simple nom ja és una mica contradictori. D'altra banda, també s'està discutint molt si és constitucional. Realment és difícil, per no dir impossible, compatibilitzar aquesta nova pena. És difícil compatibilitzar-la amb la Constitució, perquè sobretot la Constitució estableix que totes les mesures, totes les penes, han de tenir un caràcter resocialitzador. És a dir, han d'anar orientades perquè el pres pugui reinserir-se en la societat, que jo no sigui de què parlàvem fa un temps, uns programes enrere de prevenció espacial, doncs es tracta d'això, no? que s'apliqui una prevenció, però que sigui capaç d'ajudar aquesta persona en el sentit de tornar-la a posar a la societat sense que cometi de nou delictes, però que sigui capaç, perquè si no és capaç de tornar a la societat. Hi ha una pel·lícula bastant famosa, que es diu precisament Cadena Perpètua, en què ve un d'aquests personatges, està efectivament condemnat a cadena perpètua, passa la major part de la seva vida a la presó I la presó és el seu món. A la presó, ell és una persona important a la presó, tothom el respecta molt, perquè sap molt, perquè s'ha fet un lloc, no?, important. I finalment, quan ja és una persona bastant gran, tal, que el deixen sortir, per tant, ja estem veient un clar exemple que tampoc és cadena perpètua, diguem, del tot, doncs quan el deixen sortir, aquesta persona doncs ja no és capaç de resocialitzar-se. I, de fet, doncs, treballa en un súper, li fan mal les articulacions, no coneix el que és, diguem, són les normes de tracte social, l'educació no les coneix. Li demana permís al seu cap davant els clients si pot anar al lavabo, li costa moure's pel carrer perquè ha canviat molt la societat des que ell va entrar a la presó. I bé, seria una mica qüestió de debatre entre nosaltres, igual de manera anàloga a com ho van fer en la pena de mort, debatre sí, també sí, sí, sí. sobre l'oportunitat o inoportunitat de la cadena perpètua des d'un punt de vista més moral, filosòfic, fins i tot.
Sí, però a mi abans m'agradaria preguntar-vos, tu ara, Francesc, ens estàs dient que hi veus que és difícilment compatible aquesta presó permanent revisable amb la Constitució vigent.
Sí.
Quina justificació es pot trobar per part dels promotors d'aquesta llei per compatibilitzar-la amb la Constitució?
No ho sé, ells sabran, perquè la veritat és que ha plantejat ja molts dubtes. Com estava dient en Francesc, aquesta pena de presó, per tant privativa de llibertat, permanent revisable, permanent, vol dir que s'imposa per un temps indefinit, és a dir, t'estaràs allà, vés a saber fins quan, primer error, perquè el pres no sap cap data concreta en la que podrà sortir. Aquí hi ha una falta de seguretat jurídica total. I a més, aquest temps indefinit queda subjecte a revisions. És a dir, com funciona això? Posem el pres a la presó, complirà uns anys efectius, que això sí que ho sap, fins a tal, i a partir d'un compliment dels X anys que corresponen, a partir d'aquí, em sembla que són cada dos anys que estava previst ara en el projecte de llei, cada dos anys o així anirem revisant si el podem fotre fora o no, bàsicament. I també en alguns casos ho podrà sol·licitar el propi pres que es revisi, però també hi ha limitacions. Bé, és un funcionament així una mica de lloc. A més, es preveu per a supòsits, òbviament, d'assassinat en els que a més concorrin unes qualificats, on concorrin unes circumstàncies especials que recaiguin sobre certs subjectes menors de 16, delictes d'assassinat contra la corona, persones protegides pel dret internacional, coses d'aquestes, genocidi, lesa humanitat, etc. I com això respecte a la situació actual com és? La situació actual és que quan et condemnen a una pena de presó, en principi es sumen les penes dels diferents delictes, així ho estic explicant molt senzillament, Sumen, és a dir, hi ha un compliment successiu de les penes que s'acumulen, però hi ha uns límits màxims que són de 25, de 30 o de 40 anys i que són un límit en tot cas. Però bé, la presó permanent revisable ha generat debat i ja fa temps també que va començar això ja impulsat des de que hi havia el ministre de Justícia, Albert Ruiz Gallardón, i a més també s'ha queixat ja el Consell General de l'Advocacia Espanyola, on ja han trobat aquests dubtes de constitucionalitat que comentava abans en Francesc, perquè, a veure, la presó permanent, sigui revisable o no, diu el Consell General de l'Advocacia Espanyola que va contra els articles 10, 15 i 25 de la Constitució, que és el que ens deia en Francesc, reeducació i reinserció social dels presos, diuen l'advocacia que això no justifica per l'alarma social i que hi hauria d'haver més consens i un debat a nivell més alt per tenir la incidència que això té.
Llavors, a mi això em genera dues preguntes. Primer, us en faig una. Si tal i com esteu pintant això, es contradiu amb els articles, m'has dit 10, 15 i... Alguns articles de la Constitució.
Sí, sí, sí.
Llavors, hi ha opcions que, per exemple, partits de l'oposició o qualsevol organització porti aquest article al Constitucional i que es declari inconstitucional?
Sí, 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 hi ha bastants... O sigui, segurament és el que passarà.
Ara això,
com hem dit, està en tramitació. Vull dir, aquest mes de gener va passar del Congrés al Senat. Encara ha de tornar després i fins que, evidentment, ja sigui una norma pròpiament discutida, debatuda i aprovada i s'integri a formar part de l'ordenament. A partir d'aleshores, segurament, les persones legitimades, per exemple, 50 diputats, 50 senadors, podrien portar aquesta llei per ser com és llei orgànica i per ser caràcter de rang de llei, portar-ho, aquests preceptes de la modificació, al Tribunal Constitucional perquè decretés si són o no conformes a la Constitució.
Sí, és que, si la, si
però aquesta, segurament acabarà és, per recurs.
Amb plena seguretat, perquè és que, de fet, si no recorren els partits polítics o les parts legitimades, al final, quan aquesta norma es vagi a aplicar a un acusat, aquest acusat ja li demanarà al jutge que
bé, segurament
plantegi una qüestió d'inconstitucionalitat.
Sí, sí, vull dir que per alguna via o altra, segurament la més directa, directament,
sí, sí,
sí. No via qüestió, sinó via recurs d'inconstitucionalitat, sí, sí.
Que arribarà al Constitucional és segur.
I que hi ha...
Recurs d'inconstitucionalitat vol dir que es presenta des del Congrés o al Senat.
Exacte.
Qüestió d'inconstitucionalitat,
per exemple...
vol dir que la presenta un jutge, oi?
Sí, 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 és així. És
molt
així,
sintètic.
És així. Sí, sí,
exacte,
dit
exacte.
Així, sí.
I llavors, un altre aspecte que també em sembla interessant, comentau que a partir de X anys els que decideixi dictar la sentència d'aplicació d'aquesta pena de presó es podrà revisar si cada dos anys s'amplia o es deixa el pres en llibertat.
És a dir, llavors, sí, 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 s'haurà de revisar cada dos anys i a més ja, vull dir, ara com està configurat és així, hi ha possibles sol·licituds del pres, però si ho demana i li deneguen, per exemple, després s'ha d'esperar un any. Bé, ja hi ha un sistema complex. Sí.
Llavors, aquí l'interessant és saber qui revisarà aquesta pena i quins criteris utilitzarà per revisar-la.
Bé, doncs...
Molt bona pregunta.
Sí, 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 ara per ara encara no sé a qui estarà atribuïda la competència aquesta, si el jutge que va dictar en el seu moment la sentència o si podria recaure això en mans del jutjat de vigilància penitenciària. No, ara mateix ho desconec, però...
Sí, serà un d'aquests jutges,
sí,
en qualsevol cas.
I seria en funció de l'evolució i pronòstic, perquè sempre és pronòstic i els pronòstics fallen, que hi hagi de la reeducació i reinserció.
Bé, no sé com considereu vosaltres aquesta nova,
sí, com ho veieu,
pena. Adequada, inadequada...
Bé, jo, em perdó, ja sé, és una paraula incorrecta, però tal com ho plantegeu sembla una xapussa, perdant en plata. Bé. És a dir, si m'estàs dient que està en contra de la Constitució, que
però
tampoc
moltes,
queden clars els criteris de revisió
altres,
de la pena...
Hi ha moltes altres lleis que van en contra de la Constitució i ningú diu res perquè tampoc interessa, vull dir... El fet de... Tothom ha de tenir una vivenda digna, no? No sé si a la Constitució hi ha un article que digui això.
Ui, això...
No sé.
Aquesta,
no,
ja, no aquesta diria que me la sé
eh?
Jo, però en tot cas, això no es pot aplicar si no m'hi cuc perquè no és un dret fonamental. Vaig bé?
Sí, exacte.
Sí, sí, va bé, perquè
sí, sí, és que...
un dia podrem tractar també sobre el tema d'habitatge, etc, hipoteques, accés a l'habitatge, lloguer,
sí, sí,
i tal. El que passa és això que diu en Pol, que com que l'article 25 està dins dels drets fonamentals i es pot exigir un compliment immediat i directe i té uns procediments de tutela especials per garantir-ho, en canvi, per exemple, el dret a l'habitatge i a la vivenda està en una altra part de la Constitució, és un principi rector de política social i econòmica que ha d'informar l'actuació dels poders públics, s'ha de vetllar per dur-ho a terme, vigilar que tothom tingui casa, molt bonic, però la seva efectivitat, com tots sabem, és molt diluïda.
Exactament, és molt... És bàsicament un... Com diguem, una referència, un... Bé, doncs... Quan
és una orientació a seguir.
Exacte, quan el govern diu anem a fer una llei, doncs...
Implantar mesures que
clar,
dirigeixin
exacte.
Això, però, evidentment, la seva efectivitat queda es molt pot... allunyada dels drets fonamentals.
Sí, sí, exacte. No hi ha cap ciutadà que pugui anar a un jutge a dir-li ei, que no tinc casa i que mira que diu això no
es pot
fer.
No
es pot fer.
Article tal
seria,
de la Constitució. Dona'm una casa. No.
Seria massa fàcil.
En tot cas, ara ens estem allunyant del tema.
Sí, sí.
Tornant a... Seria viable, per exemple... Més aviat, m'agradaria preguntar-vos quin procediment s'hauria de seguir perquè aquesta pena permanent revisable pogués ser declarada constitucional. Quan dic procediment, ja entenc que m'imagino, vaja, si no em contradeu, que s'hauria de reformar la Constitució.
Inconstitucional. Ah,
constitucional.
Sí,
s'hauria de reformar la Constitució i que aquest article que diu que les penes, no sé quina paraula heu fet servir, que han de ser...
Han d'anar orientades a reeducació i reinserció social dels presos, dels penats. Sí.
Si aquest és l'objectiu, el fet de reinsertar el pres en la societat, jo no sé quina és la finalitat de la cadena perpètua en aquest sentit. Què busca la cadena perpètua en si?
Bé,
o sigui, a més, la dada aquesta de que no sap quan sortirà, és angoixant.
Clar.
És angoixant. I,
precisament.
Clar, quina és la finalitat en aquest sentit que busca l'Estat? Si busca la reinserció, trobo la cadena
doncs,
perpètua
aquesta...
és una tonteria molt gran.
Per això, precisament,
no, és
que
és una molt bona pregunta,
sí,
però té gràcia.
Sí, sí.
Home, la resposta tindria certa gràcia.
Per això, precisament, estan dient que és inconstitucional,
però,
perquè no...
No sé si és el més correcte i la resposta aquí. Però bé, sí, és una...
Em sona molt contradictori.
Sí, és que és això, però a veure... La reforma, tothom sap qui l'ha impulsat i recolzat, però vaja, i ha tingut bastanta oposició, i a més de l'advocacia, de jutges, de catedràtics, de penalistes i de sectors importants de la doctrina.
És que és això, perquè si tu busques... Perdona'm.
Perquè vosaltres, que esteu més habituats a veure's dins del món del dret, del món jurídic, sabeu d'algun sector del món jurídic que consideri que aquesta reforma pot ser aplicable a la Constitució en mà, o que té alguna finalitat necessària?
Home, no, jo no conec...
Vull dir, en sector, depèn que entenguem per sector. És obvi que el govern espanyol té molts bons assessors, molts bons advocats, molts bons juristes, i estic segur, i, no, com resulta obvi, que segur que hi ha sectors de la societat, entre ells advocats, que estan d'acord amb aquesta...
Segurament.
D'acord amb aquesta aplicació, i que ja busquen, diguem, la manera de... argument, perquè sempre hi ha arguments per tots al final, no? Vull dir, sí, més bons o més dolents, però sempre tot es pot argumentar i contraargumentar. Doncs segur que certs sectors o certs grups de juristes bastant conservadors tal, doncs deuen defensar-lo a la seva manera, no?
Però també canta que la però, majoria clar, de sectors es decanti per la inconstitucionalitat. Sí, sí. I més també que, com ara ho ha fet el Consell General de l'Advocacia Espanyola com a associació així institucionalitzada, per dir-ho d'una manera.
Sí, és que al nostre entendre és bastant obvi que no és compatible.
Sí, a més em sembla que ja fa temps vàrem anar a una conferència d'Antonio Cuerda, un catedràtic de dret penal a la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid, i que defensava, evidentment, la inconstitucionalitat de la presó permanent revisable, ja quan encara era avantprojecte de llei, i també defensava la inconstitucionalitat fins i tot de penes de presó molt llargues, com deia, com les que ja estan previstes actualment en el nostre ordenament, fixeu-vos.
Perquè ara mateix en el Codi Penal tenim fixat un límit de presó,
sí,
eh?
Sí, sí, és això que deia abans, que s'acumulen, es sumen, però sempre hi ha uns límits de 25, 30, 40 en funció, però sempre més de 40 no.
L'exemple que ha ficat el Francesc de la pel·lícula és evident, no? Després, si l'objectiu és la reinserció, quan el pres surti després de tants anys, haurà fet habitual les seves vivències diàries a la presó, s'haurà fet allà... És una altra manera de viure, no? Un cop surts fora i et trobes en un món que no és el teu i t'han tret fora del teu hàbitat. Dins aquest sentit que te l'havies fet dins la presó. Jo crec que no va ben dirigit el camí de l'Estat. Si volen tirar per aquí, jo...
Doncs sí.
Si els vol reinsertar, no va bé... No,
no, no. No. I d'això que deia ara en Pol, que els límits actuals que es preveuen són màxim 40 anys, vull dir, tots hem vist a la televisió com surten tal, acusat a 350 anys de presó. 350 anys, doncs molt bé, que els segueixi,
que
els compleixi el cel, que els compleixi el cel.
Sí, és això, és molt curiós veure una persona de 50 anys condemnada a 350 anys de presó.
Mira, el seguirà complint el cel, vés a saber.
O que arrencar-n'hi i el fiquin directament un cop nascut, ja està.
Doncs ja està.
Però en fi, si us sembla, ho deixem aquí, ara que ja sabem què vol dir això de pena de presó.
Seguirem veient com evoluciona.
I tant que sí, veurem com evoluciona, veurem si hi ha recurs d'inconstitucionalitat o no, si hi ha qüestió d'inconstitucionalitat o no.
Tot i que hem de dir que les reformes penals que s'estan duent últimament i en els últims anys a terme estan anant contra molts dels principis tradicionals que aquesta disciplina jurídica ha tingut al llarg de sempre, com el principi d'intervenció mínima, de proporcionalitats, etc., que s'estan veient alterats. Però...
Doncs si us sembla, un dia en parlem amb més calma i ens expliqueu tot això, que crec que és un tema molt interessant i que a més és un punt curiós o xocant, tenint en compte que des de certs sectors es considera la Constitució sagrada per algunes coses, però per altres a vegades sembla que ens la podem saltar una mica. En fi, ara estic fent una mica d'opinió, però si de cas ho deixarem aquí.
Opinió incerta, opinió incerta.
Tornem a escoltar-nos d'aquí 15 dies amb més notícies que tinguin a veure amb el dret.
Molt bé, fins la propera.
Mora na filosofia pra que rimar amor i dor.
I obrim ja el nostre espai de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ha dit que ens parlaria de política i més concretament de la teoria absolutista de Hobbes i de la teoria de la sobirania popular de Locke. Bona nit de nou, Adrià.
Hola, bona nit. Què tal? Com esteu tots? Bona nit una vegada més i benvinguts al nostre espai habitual de filosofia. Avui, com molt bé ja ha dit en Pol i ja m'he introduït en la introducció, parlarem dels arguments que van donar de la filosofia política durant el segle XVII dos pensadors fantàstics, que van ser Thomas Hobbes i John Locke, dels quals podem destacar sobretot la contradicció que trobem dins les seves tesis i que ara a continuació en parlarem i en discutirem. Com ja he dit, dos filòsofs anglesos que, al venir de la tradició anglosaxona, doncs ajuda que entenguem una mica el pensament d'aquests dos autors juntament amb les seves altres teories sobre epistemologia o teoria del coneixement, etc. És en l'obra Assaig sobre el govern civil on Locke intenta destronar aquesta tesi principal de Hobbes escrita en la seva obra Leviatà, que fa referència a l'absolutisme monàrquic. El context en el qual va viure Hobbes ajuda una mica a l'enteniment de la seva postura a favor d'intentar justificar aquest absolutisme monàrquic, ja que Hobbes va viure en una època en la que manava a Anglaterra el déspota i cruel Carles I. Si veieu, podeu notar una mica la comparativa amb Maquiavel en la influència del seu context històric, que en el fons qui viu en una època es deixa endur pel pensament de l'època si és en aquell moment les lleis que hi hagi, o si mana un rei, o si el rei és dèspota, o si hi ha democràcia. Podem entendre una mica el pensament dels autors viscuts en aquells moments. Hobbes, en la seva obra Leviatà, que és la seva gran obra, sens dubte, defensa que els ciutadans han de renunciar a les seves llibertats i a tots els seus drets per, diguem, poder assegurar la seva pròpia seguretat. El que bàsicament volia donar a interpretar era senzill. Ell només volia justificar que amb l'absolutisme monàrquic s'evitarien els conflictes entre els ciutadans i per tant es lliurarien de preocupar-se per qualsevol tonteria que els hi passés en el poble o a la ciutadania relacionat amb els problemes més específics, més que fan referència al conflicte entre una persona i l'altra sobre una possessió o sobre un conflicte del que sigui, del tipus que sigui. John Locke defensa l'argument contrari, és a dir, ell opina que l'absolutisme monàrquic de Hobbes és completament incompatible amb la societat civil. El filòsof anglès, en l'assaig sobre el govern civil, exemplifica, hi ha certs paràgrafs que exemplifica una discussió entre dos ciutadans que no es posen d'acord en un conflicte de gaire específic i intenta demostrar que no s'acabaran de posar mai d'acord si segueixen la tesi de Hobbes, ja que en aquesta no hi ha cap tipus d'autoritat que pugui donar lloc a una possible solució entre ells, ja que Hobbes dona la màxima importància a la rellevància d'un monarca o d'un rei que sigui ell el que decideixi i prou. No hi ha altres institucions les quals puguin ser d'ajuda en el conflicte entre dos ciutadans específics. Locke vol donar a entendre que el poder concentrat en un príncep, si ho recordeu Maquiavel, provoca que el poble estigui dominat respecte a aquest príncep. Per molt que el príncep pugui defensar els interessos del poble, hi haurà sempre aquest submet, que es sotmet. Si segueixes el raonament de Hobbes, bàsicament els ciutadans no podran apel·lar a cap autoritat en cas de conflicte o problemàtica. És així de simple. En Locke les institucions tindran molta més participació i podran ajudar, podran ser útils per als conflictes que puguin tenir els ciutadans. Com podeu comprovar, la diferència és evident. Hobbes reitera en l'obra Leviatà l'argument de la defensa incommensurable de la monarquia absoluta, mentre que John Locke defensa la sobirania popular, és a dir, per aquella sobirania la tenia que tenir i la tenia que conservar sempre el poble, sense cap mena de dubte. Per lo que el ciutadà ha de poder recórrer a certes autoritats per almenys intentar solucionar certs problemes i certs conflictes específics. Hobbes, pel contrari, talla d'arrel i conclou manifestant que el sobirà, com ja hem dit, és l'única figura que pot fer ús del poder. Locke té molt clar que ha d'existir la sobirania popular i que els ciutadans han de tenir assegurats els seus drets més bàsics. En aquest assaig dona a entendre que els drets més importants són el dret a la vida, una vivenda privada i una llibertat assegurada. Per Hobbes, la llibertat sense control provoca que el poble entri en conflictes i això, segons ell, podria desencadenar en un possible context de violència constant que portaria al descontrol i al desordre en una societat. Ara m'agradaria preguntar-vos, creieu que el poder ha d'estar concentrat o que aquest ha de ser repartit, com anomena Locke, i defensar la sobirania popular? És a dir, moltes vegades jo m'he plantejat el fet de, si ens governés un monarca i no hi hagués democràcia, implicaria directament que fos malament, o sigui que ens dugués el desastre, que un sobirà ens manés i portés el control, o la seguretat i la llibertat han d'estar controlades l'una a l'altra, han de ser equitatives l'una a l'altra, com ho veieu?
Penso que com més desconcentrat, com més millor repartit estigui el poder, millor. Pot ser que sigui un monarca molt bo, molt hàbil, que el tio sap, no? I que realment doncs, ho faci molt bé i tothom sigui molt feliç. però clar, també pot ser que no sigui així. De fet, el més probable és que no sigui així. Si ara mateix vaig a Afganistan, doncs, home, en principi segurament que no em mataran, no? Però segur que tindré moltes més possibilitats que no pas si em quedo aquí. Doncs seria una mica el mateix. Ha de ser necessàriament dolent? No. Però l'experiència i la història ens ha demostrat que en la majoria dels casos, doncs, efectivament, doncs, no resulta bo ni desitjable.
Millor desconcentrar, sí.
De fet, si ho intentem extrapolar als nostres dies, ara mateix, si mirem els sectors més crítics amb el sistema actual de la nostra societat, si des de l'àmbit polític o social, una de les coses que més denuncien és que hi ha una excessiva concentració de poder, que al final sempre hi ha els mateixos governants amb les mateixes sigles polítiques. També diuen que estan sotmesos a les decisions que prenguin les grans entitats bancàries, els poders financers, els mercats, que a la vegada aquests representants polítics, quan acaben la seva trajectòria política, passen a treballar a altres empreses.
Sí, les portes giratòries.
Exacte, les famoses portes giratòries. No sé, jo no estic dient que això sigui així, però, en fi, sembla que una de les coses que s'està assenyalant com a mal del sistema actual és aquest. Llavors, entenc que hi ha una part de la societat que, segons diuen les enquestes, cada vegada és més gran, està molt més propera a les tesis de Locke que no pas a les de Hobbes.
Sí,
això està clar.
Sí.
A més,
si fem l'exercici històric, també, que ens deia el Francesc,
sí,
normalment les grans concentracions de poder no han funcionat.
No han resultat ser efectives i han portat a complets desastres. És el que també volia mencionar d'aquí una estona. Com podeu comprovar, Hobbes, al igual que Maquiavel, no tenia tampoc una molt bona opinió referenciada pel que fa a l'ésser humà. Bàsicament, Hobbes també volia, si pensava així, també donava a entendre que tots, i sense excepció, som bàsicament egoistes i l'únic que ens mou és la por i l'esperança a un benefici personal. Segons Hobbes, tots busquem dominar els altres, tant si en som conscients d'això o no, perquè també podem no ser conscients, però en el fons que en la nostra naturalesa sigui això, el fet de buscar el nostre propi benefici i en el ser egoista, vaja. Una qüestió que us podeu fer una mica als oients que ens escolten per donar força a la tesi de Hobbes podria ser la següent. Si no acceptes la definició del filòsof de la humanitat, una humanitat egoista que busca el seu propi benefici personal, com és que tanques la porta quan surts de casa? Potser perquè saps que hi ha molta gent que no dubtaria de robar-te tot el que tens? Podries argumentar en contra d'això que només algunes persones podrien arribar a fer això per la seva situació personal o pel que sigui. Però Hobbes no hi estaria d'acord. Per ell, en el fons, tots ho som, sense excepció. I que només la llei i l'amenaça del càstig, l'amenaça que et puguin castigar, podrien mantenir-nos sota control i d'aquesta manera no organitzar cap escàndol fora del que seria el més comú. Hobbes defensa, o sigui, defensa no diria estat, defensa que el poder estigui concentrat i a partir d'aquí exerceixi un control perquè no succeeixi aquesta naturalesa egoista i malvada que hi ha referenciada en l'ésser humà. La conseqüència de no dur a terme, de no dur a la pràctica la tesi de Hobbes és que si la societat caigués, si la societat se n'anés allà on jo sé, vull dir, si passés alguna catàstrofe, si passés algun fenomen natural o entréssim en una guerra mundial, sí, interestel·lar, diria, no, bueno, tampoc tant, però és això, que hi hagués un conflicte constant diàriament, que no hi hagués cap mena de solució. Si això fos possible i caigués i qualsevol de nosaltres hagués de viure en el que ell anomenava un estat de naturalesa, entenem per estat de naturalesa, com ho diria, l'estat salvatge. És imagina't que et perds en una illa i tu allà et cries. Doncs anomenem aquest estat salvatge, un estat de descontrol sense lleis on ningú pugui protegir-te. Tu, igual que tots els altres, què faries si en aquest context de guerra? Què faries? Què faries? Et sentaries amb...
Procurar per tu, evidentment.
Exactament. Arribaries a robar per sobreviure els aliments, el que sigui, i podria ser assassinar algú si això és necessari. O almenys hauries de fer-ho si volguessis seguir vivint, perquè potser tu tens aquests ideals o aquests principis, però l'altre no els té per tu i et mata tu. En un món de recursos escassos, i en particular si haguessis de buscar menjar i aigua per sobreviure, el que seria racional, en aquest sentit, seria matar una persona abans que aquesta et matés a tu. Segons la memorable descripció de Hobbes, la vida fora de la societat seria solitària, pobra, desagradable, brutal i breu. Doncs el raonament de Hobbes per solucionar el problema de viure en el curat estat de naturalesa seria posar aquest sobirà, aquesta figura sobirana, al poder, per generar l'ordre que no hi ha en aquest estat de naturalesa. D'aquí que en la seva obra Leviatà, Hobbes expliqui en detall els passos necessaris per passar de la situació del malson, de l'estat de naturalesa, a una societat segura en la que la vida sigués suportable dintre tots els àmbits. Els individus que visquessin en l'estat de naturalesa tindrien, doncs, molt bones raons per treballar junts i buscar la pau. Només així estarien salvats. Si decidissin, pel contrari, viure i seguir, o sigui, decidir viure en aquest estat de naturalesa, les seves vides serien terribles, ja que viurien en un món de constant descontrol. Hobbes pensava que estarien d'acord en renunciar a part de la seva llibertat a canvi d'arribar a un contracte social, una promesa per permetre que la sobirania imposés una sèrie de lleis que portessin a l'ordre. I ara us vull preguntar a vosaltres què penseu d'aquest estat de naturalesa. Vosaltres creieu que si un neix en un estat de naturalesa hi hauria un descontrol en ell i es necessiten les lleis per controlar-ho tot? I això també va lligat a la problemàtica de si l'ésser humà és bo o no per naturalesa. Hobbes dona a entendre que en l'estat de naturalesa no, i l'home és egoista per naturalesa.
Sí.
Però, en canvi, Rousseau pensa que el bon salvatge, la persona que neix en l'estat de naturalesa, és bo. Té aquest component de bondat. El que passa és que és llavors la societat i les lleis el que el corrompen. Veieu la discussió?
Sí, és complicada. Sí,
és una qüestió complexa, sí. Però jo coincideixo en Hobbes coincideixo parcialment amb la qüestió de l'estat natural. És a dir, com ens deies tu, si hi hagués una gran catàstrofe en què quedés tot destruït i, per exemple, un manuscrit del segon origen, doncs probablement tu, o almenys jo, si m'hi trobés, faria tot el possible per sobreviure.
Tothom.
Cada un mira per la seva part.
Jo el que no entenc és la resposta, o que no comparteixo, sí que ho entenc, és la resposta que ens dona Hobbes a l'estat natural. Sí, jo crec que el que ens caracteritza, el que caracteritza la civilització, és construir una societat en què la gent que hi viu sigui capaç de renunciar a coses que li beneficiarien a canvi d'obtenir-ne unes contrapartides. Sí, no sé si m'estic explicant. Mira, un exemple. Estàs en una entrevista de feina. Sou dos candidats i la feina li donen a l'altre candidat. Per tu, el més pràctic, si no hi hagués llei, és agafar, mates l'altre candidat i la feina te la dona a tu. Òbviament això tots ens sona una bestiesa.
Sí. Però aquí no hi ha estat de naturalesa. Aquí ja estàs dins un lloc on hi ha
perquè
unes normes...
Perquè hi ha entrevista,
normes.
Hi ha un
treball...
Exacte, ja no és naturalesa.
Ja no és estat
ja no
de naturalesa.
Ja no és campi qui pugui, això.
Exacte.
Ja hi ha un filtre.
Estat de naturalesa refereix al que neix en...
A l'Amazones.
A l'Amazones, allà, això, i es queda això. Perdut allà i viu com un salvatge.
Com un tartan, sí.
Exactament. Doncs aquest, sense entrevistes ni res pel mig, vull dir, sense cap mena d'influència... pel que fa a les lleis...
Faràs el que sigui, per saber-ho.
Exacte.
Jo t'estava plantejant més aviat un cas.
Sí, però aquí ja s'ha entrat. Però ja hi has entrat.
Però constituïda tal com l'aconseguim vosaltres.
És estat de naturalesa. No pots entrar... És això, el que busquen els contractualistes teòrics com Hobbes i Locke, és això, el formar a partir de les lleis. Bé, Hobbes tira per l'absolutisme monàrquic, Locke tira per la sobirania popular i perquè les lleis i la ciutadania pugui participar, sí. I Hobbes no, Hobbes és més de mantenir el poder una persona.
Però llavors això que ens porta Hobbes, si una persona és la que té el poder, per tant, pren les decisions, la persona prendrà les decisions
que
en funció dels seus
interessos.
Clar. Si, en canvi, el poder recau en el conjunt de la societat, serà més fàcil arribar a consensos i pactes que permetin la convivència i construir una civilització que sumi i no que resti.
La qüestió és això de... Sí, no, si jo penso que... Jo estic més a... Sempre he anat més dirigit a l'OC, en aquest sentit, el poder de les institucions perquè puguin solucionar el conflicte de cada un. La teoria, el mateix príncep de Maquiavel és una obra fantàstica per llegir, que tu passes molt bé, però això a la pràctica... i pots trobar moltes dificultats, sobretot és el que deia el francès, de trobar un príncep que sigui un príncep raonable, no? Un príncep... A més, desgastaria molt el fet de prendre aquest tipus de decisions, el fet d'atacar l'altre per després... Si l'altre poble sap que t'atacarà el teu, tu atacar-lo primer o matar-lo primer. Jo crec que això seria un desgast brutal i no portaria cap mena de finalitat al final. Jo, i relacionat amb això de l'estat de naturalesa, el que bàsicament volia portar aquí és si l'essència de l'ésser humà és bona o no. Els éssers humans per Rousseau són bons per naturalesa, però per culpa de formar civilitzacions, tant si és la de Hobbes com si és la de Locke, ja són completament diferents, la bona naturalesa humana no s'ha pogut mantenir un cop estem dins la societat, perquè la societat ja et corromp en a tu.
És que poder hi ha una part de veritat en les dues, no sé, tot i que sigui contradictori.
Home, a mi la sensació que em deixa és que l'ésser humà pot ser bo per naturalesa,
o bon i dolent, que també pot ser, o bon i dolent, que sigui la mateixa societat.
Aquí és més aviat on vaig jo.
Això és el que diu més endavant Marx, que per Marx és la societat la que a tu et fa tirar cap a un costat o cap a l'altre, però tu neixes neutral, vull dir, no neixes ni bo ni dolent. El que passa és que, o Schopenhauer també més endavant, però és aquest problema de si, clar, Hobbes tira per un costat, Locke tira per l'altre, però el principi regeix en l'estat de naturalesa. Si ets bo i crees una societat i a partir d'aquesta societat tu corromps l'ésser humà, l'estàs desgraciant, perds aquesta virtuositat de l'ésser humà, la perds i
potser,
ja...
Potser, jo crec, personalment, i sense voler entrar a discutir a Hobbes o a Locke, sí. Crec que més que el debat de si l'ésser humà és bo o dolent, crec que la cosa és que l'ésser humà és egoista. Em costa concebre que l'ésser humà faci el mal perquè sí, si fa mal a una altra persona, si fa mal al seu entorn, jo crec que és per extreure'n un interès propi.
És el que deia abans, sí. El que deia Hobbes, el benefici, que només hi ha la por a la mort i l'esperança tenir un benefici personal en tu.
Però en la mesura que tu construeixis una societat on s'accepti que has de renunciar a segons quines accions que puguin perjudicar altra gent o un entorn, què n'ha de dir?
Clar, perquè a mi per això m'agrada, perquè en aquest sentit... Primer partiríem d'aquest estat de naturalesa, i a mi el que m'agrada molt és les teories o les tesis aquestes contractualistes, que en el fons tothom ha fet aquest pacte o contracte social.
Exacte.
Per organitzar-nos en societat. Tothom ho ha fet això en les seves constitucions. És a dir, s'ha cedit, cada ciutadà ha cedit una part de la seva llibertat, que es veu restringida, però perquè en principi ens benefici tots, i d'aquí és que hem fet aquest contracte, que es plasma en les constitucions, per exemple... I no sé, sempre m'agrada molt aquesta...
Un altre dia portaré més preparat de Rousseau, perquè Rousseau també és molt interessant, sobretot quan parlen el discurs sobre la desigualtat entre els homes i com es constitueix per ell una societat que també té moltes contradiccions, tant amb Hobbes com en Locke. El que passa és que per introduir el tema, Hobbes i Locke són els que podríem dir que comencen i fer aquesta contradicció, aquesta doble línia, partint d'aquest estat de naturalesa que un llavors tira per un lloc i l'altre tira per l'altre, però va bé saber... Si en el fons l'ésser humà... Per mi, pensar que l'ésser humà per naturalesa és bo és molt optimista. És molt optimista perquè...
En part,
sí. Sí, tal com veiem el nostre món, com és el món, és molt optimista pensar així. Bueno, doncs...
Som uns dimonis tots, ja està.
Exacte, bueno, sí. No, ara, doncs...
Segurament ni una cosa ni l'altra.
Ja per anar acabant, per una mica esmentar que els crítics de Hobbes, com per exemple, que és el mateix Locke, creuen que Hobbes va anar massa lluny al permetre... a la sobirania disposar d'un poder semblant sobre l'individu en la societat. Com ja hem mencionat, Locke estaria en absolut desacord en utilitzar la figura del sobirà per sotmetre la societat a la seva voluntat, perquè en el fons tenim aquesta opció de que el sobirà se li envagi alçant el cel i comenci a fer el que ell creu per ell i prou, vull dir que ni es preocupi per la societat ni res. Per exemple, quan parlàvem de Maquiavel, la societat ha de tenir un respecte cap al príncep i que creguin que aquest príncep no és mala persona, tot i que en el fons ho pugui ser. Finalitzant una mica, doncs, podríem dir que Hobbes va tenir un context històric que, desgraciadament, va ajudar a que el seu pensament fos d'aquesta manera. I juntament amb la influència de Maquiavel ja va donar per...
Perquè en quina època va viure Hobbes? Em sembla que no ho has
Hobbes
comentat.
Hobbes va néixer al segle XVI, però va ser durant el segle XVII que va començar a treure les seves obres més importants. Maquiavel va morir al segle XVI i Hobbes va néixer uns anys després de la mort de Maquiavel, mentre que ja Locke és més del segle XVII, és més una mica res, lleugerament posterior. I jo crec que si Hobbes hagués conegut les barbàries del que dèiem abans dels dèspotes i els tirans del segle XX, potser hagués repensat una mica aquesta idea que reflexa en el Leviatà, perquè en el fons... Ha passat molta història des de llavors i en el segle XX van passar coses que potser haguessin fet canviar d'opinió a qualsevol filòsof de l'època que sigui.
Clar.
I bé, si voleu afegir alguna cosa més, doncs...
Al final, com sintetitzant molt el que ens acabes d'explicar, jo entenc que Hobbes és un filòsof que legitima o dona teoria a les dictadures, mentre
exacte,
que, en canvi...
Sí.
Locke seria un filòsof que legitimaria els règims democràtics.
Exacte, exactament. Locke creuria en la democràcia i Hobbes no, perquè Hobbes no creu que la ciutadania sigui capaç per ella sola de prendre decisions. Seria com diguem que per Hobbes la ciutadania és com ser menor d'edat, que faria una cosa que seria absurda. No, És com el pare que li diu al nen, no facis això, doncs per Hobbes és el pare i la ciutadania és el fill que fa una dolenteria, que no serien capaços de fer res bo. Per això directament talla d'aquí i diu, va, doncs, figura del sobirà. La influència de Maquiavel és, està palpada.
Queda palesa, sí.
Exactament.
Doncs Adrià Giró, moltes gràcies per portar-nos una setmana més un tema de la filosofia i d'aquí 15 dies més i millor.
Home, cada dues setmanes ens anem millorant. O sigui que...
Això intentem.
Exacte.
Ara ja ens anem cap al final del programa. Arribem ja al final del Cafè de Ponset Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com i que, si voleu, podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/ràdio. Fa una estona repassàvem casos en què s'ha volgut posar límits a la llibertat d'expressió. Tot plegat quan encara és tan recent el cas de Charlie Hebdo, quan fa un parell de setmanes que aquí a Catalunya ha arribat a l'opinió pública el cas del 4F retratat a Ciutat Morta, o, per exemple, Boko Haram assassina milers de persones a Nigèria. També en un dia com avui, Hitler va arribar al poder i Gandhi va morir assassinat. Però, per no acabar el programa d'una manera tan trista, escoltarem Un cant a la llibertat, o més concretament, El canto a la libertad, de José Antonio Labordeta, la cançó més coneguda d'aquest músic, escriptor i polític aragonès. I és que, a pesar de les guerres, siguin d'Orient a Occident, els absolutismes i les opressions del nord o del sud o les violacions dels drets humans, desitgem que Labordeta acabi tenint raó. I estem segurs que serà així. Tal i com explica el cantautor, esperem que un dia puguem dir allò de que habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Mentre això no arriba, nosaltres seguirem aquí, al Cafè de Ponset Ràdio, fent ràdio pels que ens vulgueu escoltar i dient-vos que, si voleu, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies. Bona nit i que tingueu un molt bon cap de setmana.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.